Times amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Fa un grapat de setmanes vàrem dedicar el programa a Jaume Sant Andreu, a qui vàrem perdre el passat 1 de juny. Sant Andreu havia estat un capellà combatiu que havia renunciat als hàbits i havia dedicat tota la seva vida als marginats. El seu testimoni ens va recordar el d'alguns personatges que tenien molt en comú amb ell, ja sigui perquè, com ell, havien passat pel seminari i havien optat per fer de la religió una eina de canvi social o perquè havien participat amb ell dels incipients moviments obrers encara clandestins durant els darrers anys de la dictadura. Parlam del religiós Pere Fons, que de fet va néixer el mateix any que Jaume Sant Andreu i també a Manacor, i del sindicalista i polític Paco Obrador, amb qui Sant Andreu va compartir trinxera. Avui recuperam els seus dos testimonis. Estau escoltant d'aire a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot, començant. I ho feim precisament amb Paco Obrador, com hem dit, figura clau del moviment sindical a les nostres illes i algú nascut en un ambient determinant, al barri obrer de la Soledat.
Començaré. El meu nom és Francesc Obrador Moratinos, no? Van néixer a Sort d'Escà, una barriada obrera. Mon mare i mon pare eren d'estil, van viure la repressió i tot, evidentment, tota la meva família, perquè eren d'UGT, jo vaig aprendre a llegir amb el llibre del Buen Amor de l'arxipreste de Ita, amb en Natorín, no? Que eren els llibres que tenia de la casa del poble, que mon pare encara s'havia quedat de la casa del poble. I van néixer 18 de febrer del 42. Jo som un fill de la guerra, no? El barri era un barri que va néixer entorn a una fàbrica, que era Can Ribes, de textil. És a dir, tothom feia feina d'estil. Mon mare va començar als 7 anys d'estil allà. La seva padrina havia fet feina a Flades, a l'esquerrer de Sant Ferreria, allà a Flades, que era l'altra fàbrica que tenia Can Ribes, no? Els Ribes. Tenien dues, a part de Solla i Espoldes i altres llocs. I era una fàbrica que va fer néixer el barri, a final del segle XIX, no? El barri va néixer entorn allà, de tal manera que l'Iglesi la va pagar la fàbrica, no? Soli de Sallanti, que posaven era sagrari per encendre-se, la duien de la fàbrica, i entorn allà van néixer casetes, no? I dins un hort, que se deia Sort d'Escà, que tenia l'entrada, que estava davant de Rosales, a l'altra part de la carretera, tenia una estàtua, que hi havia un ca, això m'ho contava la meva padrina, no? I d'aquí va néixer la fàbrica i d'entorn a la fàbrica va néixer. Aquest barri llavors va tenir la crisi del 62, però ja als anys 40 havia començat Goril·la, no? I per tant jo som de la generació de Goril·la. Jo als 14 anys va començar a fer feina a Goril·la, que era la normal, eren 3.000 i pico de treballadors i quasi tots de la barriada. I ja el textil havia caigut, ma mare va viure la quebra del textil del 62, quan tancava Can Ribes, i jo vaig viure fins a Goril·la, des dels 14 fins als 28, 27 anys. Mon pare havia vengut de Casconcos, ma mare havia nascut a Ciutat, perquè havia nascut... Va néixer al molí de Can Pere Antoni. Saps aquell molí que hi ha a la platja d'en Pere Antoni? El primer, i d'allà va néixer ma mare, no? Perquè era una casa, allò, aquest molí, vaig tenir una casa, que ara és un restaurant, no? Ma mare sempre ho deia, més normal que en desmolinar. El meu tio vivia en desmolinar perquè l'altra fàbrica que havia fet el meu predí i tots els germans del meu predí era la fàbrica de gas i electricitat, on estava allà. I el molinar va néixer entorn a la petrolera, que deien, no, que en altre nom allà, la petrolera jo l'he vist encara funcionar. És a dir, el molinar neix entorn a la petrolera, no? Sort d'Escà neix entorn a la fàbrica d'en Ribes, no? Can Capes neix entorn a una fàbrica de textil d'allà, Santa Catalina neix entorn a Llofriu, els vidres, no? És a dir, les fàbriques donaren sentit a l'expansió, perquè després va venir l'Eixample, que ja va ser una altra cosa, i l'Eixample va connectar aquests barris, és a dir, que quan era el lot, és a dir, des de que acabava allà on està Rosales, fins a Palma eren horts, fins a Escruza, que era allà on hi havia Escruza del tramvia, no? Perquè venia el tramvia dins de Camp Blau, no? Que era això. I tot allò era, per tant, un barri al mig d'Horts, no? Per tant, el Molinavi has d'anar per dins els Horts, passaves per el Torrentó i te n'anaves cap a el Molinar per anar a la platja, quan fugien de l'escola per anar a la platja, no? Que hi anàvem molt sovint, doncs, també anàvem per dins els Horts. Tot feien feina en el mateix lloc. La meva mare havia estat del comitè de vaga, de la primera vaga del 1934, de Tassil, d'allà, i la meva mare era un referent. Jo, quan a mi me coneixen en el barri, encara els majors, majors, com el fill de Madó, Bartomeva, no m'hi ha Bartomeva, perquè era, havia estat com una espècie de líder local. Doncs pues mon pare se va mobilitzar perquè li concederen, no? Perquè com que havia estat a dins d'això, ma mare, com que estava embastat del meu germà, no? Doncs pues va quedar allà. I el que te conten, doncs, pues, és la repressió. És a dir, un bon de nit és quan varen desembarcar el capità Baio allà a Manacó. Ma mare me deia que em van matar 300 del barri, no? Entre ells el fill de la Romaguera, que era una dona com una santa que havien de venerar tots els al·lots, perquè havien matat el seu fill, el seu braç, el Joan Palmer, que havien intentat fusellar a el Torrentó i se va escapar i a través de la Madonna del Torrentó de Vall de Camilla, no? Se va escapar i l'adorava i coneixia, és a dir, Molines, que vivia davant, que havia estat el jefe del comitè de vaga, pues el tancaren els carrers i se va amagar dins el capellà, el va amagar dins d'això, coses d'aquestes. És a dir, hi havia una traducció, hi havia dos personatges molt curiosos. La Romaguera era la dona que havia matat els falangistes al vespre a tirs a les carreres Fornaris, no? Allà. I aquesta dona nosaltres l'havien de venerar. No estava bé d'escap perquè va tornar, perquè el fill va anar a guaitar per la finestra, darrere de la finestra, perquè fongista anaven de ràcia i li tiraren des de baix i va morir en braços de sa mare i sa mare va tornar com a loca. Aquesta era la santa, no? Perquè era la dona que representava el que era aquell barri. De tal manera que no t'atrevissis tu a comprar les xutxeries. Les xutxes que diuen ara, nosaltres compràvem, havies d'anar a comprar la Romaguera, perquè si no, és que no te donaven d'albes per comprar. I hi havia l'altra part, que eren ells, que són pocos i covardes, que eres un element de la repressió, que també havia tornat loco. Aquest se dedicava a dur aigua per les cases, perquè no hi havia aigua corrent, doncs ja les cases. I els al·lots anaven i no tenien altre entreteniment que tirar-li les gerres en terra. Doncs pues bé, tu tiraves les gerres en terra. Si ell se rebel·lava, sortien de Can Coll de Vidre, que hi havia de Barça Manxeta, o del casino, o de tal. Sortien els homes per defensar-nos, perquè anar a ells era el que representava la repressió. És a dir, això ho vàrem viure de nins. Nosaltres, el meu germà, vamos, molt més que jo, perquè tenia... És a dir, era un barri marcat per aquest fet, era el barri roig, obrer, per presència, no? Com t'ha dit Santa Catalina, com Can Capes, com el Molinar, no? Eren els barris obrer. Inclús els burgesos, els dies, els botifarres, que ve del botifler, no? Els botifarres de Palma no en tenien, això jo els hi deia sempre, jo som premi de català, de la primera promoció, i va guanyar un premi amb un botimer de literats. És l'únic que anava a la policia a cercar i tapar el del 62, 63, va ser que meva, perquè com era possible que un fill d'obrers estudiés català, en canvi, no anaren ni a en Guillem Frontera, ni a en Joan Maria Serra de Gaeta, ni a en Vicent, ni cap d'aquests, però que nostres sí que hi anaren, perquè era un obrer, i es tenia l'estima de ser obrer. Eren moments molt, molt curiosos, molt, que ho vivies i ho senties amb una repressió i ho pelaves dins casa, perquè clar, era la sensació de vida de que havies sortit d'allà. És curiós perquè l'altre dia va corregir un historiador i me va agrair, perquè me deia, perquè saps que el barri de la Soledat? I dic, no, el barri de la Soledat és el nom franquista del barri. El nom real de la república era la Libertat. De tal manera que els tramvies que anaven de la Porta de Sant Antoni a Camp Blau, tenien allò, el rotllo aquell que duia el nom. I allà on deia la Soledat, quan plovia, se banyava, no? I transparentava. I a darrere veus la Libertat. I ara va tornar al 44, ja tenia 2 anys. Però tots els problemes de mon pare, perquè clar, havia agafat tots els vicis. que te puguis imaginar. Jo anava a guardar-lo perquè no jugués a cartes, a can, a les seis portes que se posaven allà, i a vegades ma mare el rebia perquè a les dues de matí arribava de jugar a cartes d'allà, i m'anava a l'esport, que mon pare anava a fer de llister, que deien, hi havia llister i el senso eren els treballadors d'esport fixos, i els llisters eren els que esperaven, i guanyàvem molt el dia que desembarcàvem, però no, però mentrestant que feien jugar a cartes, i jo anava per guardar mon pare dins l'esport, i tenia 5 anys, i tenia 4 anys, és a dir, era un món absolutament diferent des que tu has viscut i des que han viscut els meus nebots, i des que inclús va viure la meva germana. La classe treballadora, ara i sempre, aquesta consciència o tenen els buscadors, o la gent bé. Els obrers tenim la consciència, o tenen la consciència, i m'apel·la jo, molt espontània, molt real, de sobreviure. Quan tu no podies pagar la botiga cada setmana i devies tot, i per comprar una xalada havies d'esperar a cobrar la paga extra de Nadal, l'únic que volies era cobrar la paga extra, perquè ens la duguessin xalades, no? Això, aquests altres pensaments, neixen d'un tipus de gent que no ha viscut això, dins aquest període històric, jo no vull dir en altres períodes, perquè el període històric la repressió va ser tan dura i la economia era tan dura. És a dir, sentir la fam, això només un poble que ho ha sentit, que no tenies per menjar, i veure ta mare plorant, llevant-se el menjar perquè menjassis tu. Vens, això ho has d'haver viscut, no? I clar, dins un barri obrer, això era, m'entens? Jo per anar a estudiar, que vaig anar a estudiar en col·legi de pago, havia de granar les classes, havia de servir menjar als pensionistes, i menjava el que sobrava, el que no se menjaven els altres, això era el meu menjar, dins la cuina, m'entens? I havia d'acompanyar el pare Dula, que era un sant home, però cego, no? Havia d'acompanyar l'església de Sant Joan. I els dissabtes i diumenges havia d'anar a repartir follet de sant, i tenia 8, 9, 10, 11 anys, no? Havia d'anar a repartir de la rellotgeria Navarrete d'Escaler de Sant Miquel, a repartir follets. I els dimarts, dijous i dissabtes havia d'anar amb un pare amb un carretó així a carregar el mercat, primer a Plaça Major i després al mercat de l'Olivar, bultos per estar de les 6 del matí a les 9, i a les 9 m'anava a escola. I allà et seguies i eres es criat, i per això et deixaven estudiar. Fins als 14, i als 14 quan va complir, vas fer la meva alliberació, anar-me a fer feina, sentir-me un treballador.
On vas estudiar?
Jo estic dins, al carrer de Vi, allà, no? Col·legi de Pago, que era de Pago, el pare que jo era, els que havia de servir, els que anaven en classe amb jo, els que quan acabava havia de granar a la sala on estava, perquè tenia la sort o la desgràcia de que mon pare era cosí germà del superior, els obradors, no? Que eren, curiosos, tres frares, una monja i un militar. Que surten en Octomà, surten reflectits perquè van ser els traductors del Conde Rossi. I tenia la sort d'això. El primer que em van dir és que no els hi digués mai tio. Això és el que me'n recordaré, el primer que em va dir, pare Miquel, és aquí no me diguis tio mai.
Paco Obrador sempre va ser un bon estudiant, potser precisament perquè era ben conscient que l'estudi era l'única via que garantia un mínim ascens social.
A les 14 anys jo vaig començar, crec que entre nosaltres i estàs dir-ho, però jo era un lot llest, dels que tenien matrícules tot, no? Perquè me vaig aferrar a l'estudi com a alliberació, consistint del lot, jo... Si tu has de servir els qui estan a la teva classe i tu els has de servir menjar, i has menjar del que queda, i has de granar la sala i te vau engranar la sala després, només tens una sortida per afiançar-te com a persona, que és estudiar. I el estudi per a mi sempre ha estat una alliberació, no? I com que estudiava molt, tenia molt bones notes, no? Tenia tal, quan vaig complir 14 anys, 14 anys i 3 mesos, perquè tal, va començar a Goril·la. Va començar d'aprenent, de botones, amb una bicicleta, anava a cercar la correspondència per tot Palma i feia comptabilitat. Els anys ja era auxiliar i els 2 o 3 anys ja era administratiu, no? Perquè aviat... I això és del que he viscut sempre, i això me va donar. Estudiava els vespres, aquí a les carreres dels 11, aquí hi havia l'Acadèmia Blanquerna, examinava l'Escola de Comerç. Ten en compte que jo va començar, jo feia feina a Goril·la, no? I ja començàvem a muntar grups per l'escola, allà, l'escola, on hi havia, no me surt el nom, obres al carrer Maria Cristina, allà on hi havia la casa d'Espalda, jo aquella casa la coneixia, vamos, que ja no a doctrina, veladament. I era aquesta casa, que hi havia l'escola d'hostaleria Mestre Tomeu, amb el Didieso, que era el que comandaven aquí i allà amb el Prau, no? Que era aquí, el mestre que tal. Començàvem allà, saps, a preparar gent, a enredar gent i tal. I quan ja estava jo ja més alliberat, el 68, vaig de, 67, vaig decidir anar-me a hostaleria perquè era futur. I com que tenia un currículum que m'ho permetia, doncs va començar a hostaleria el 67. El 66 jo ja havia estat en contacte quan naixia Comissions Obreres, moviments dins la fàbrica, no? Començaves a parlar, les eleccions, aquelles coses, no? I després això te va dur a tots els moviments cristians progressistes, a la JOC, jo vaig ser responsable de la JOC quan tenia 16 anys, no? Responsable de la JOC de Balears, no? I els moviments obrers, ACO, Acció Catòlica Obrera, l'OAC, els moviments aquests, te vas anar liant. Cristian pel socialisme, després en son pare d'en Comín, que en fi no té res que veure en son pare, en Comín, i van començar a muntar allà el Cristian pel socialisme, i començàvem una escola de formació. A partir d'aquí van anar creant grups, grup de gent progressista cristiana, sobretot, no? I gent que començava aquí. I va ser això a través de Cornellà, sobretot, que van tenir molta relació, amb García Nieto, no? Que va ser un jesuïta de... Van anar creant tot el que era el moviment que jo et volia d'en Gianni Vattimo, que és un italià que va néixer igual. És exactament la mateixa història de tots. Avui sentia en Jean-Luc Nancy, no? El filòsof, no? I ho explicava, de, som d'una generació molt concreta, que van viure la postguerra, no? I van créixer dins aquest progressisme cristià, social i tal, i això te va d'un guinxer-te. Que vas enguinxar primer en l'OPC, me tragueren per anarquista, Antoni Maria Tomàs, no l'ha fotre de far, perquè havien muntat la tancada, de, a motiu del procés Miló, la tancada Sant Nicolau, no? I el partit va dir que els militants del partit no s'havien de destacar, no era el moment. I jo havia convocat i va dir, escolta, no vol anar, jo hi vaig, i vaig anar, clar, jo ja estava fitxat, ja tenia policia per tot, i no... I m'hauran dit anarquista, i m'han deixat. I vaig tocant la gent de bandera, van començar el moviment de bandera, no? I van ser aquí el procés de bandera roja, no? Normal, jo vaig ser responsable de bandera, me reunia amb tota la gent de Catalunya i la gent d'Espanya. Després va venir en el procés de fusió en el PC, i jo vaig viure a PC a París, jo anava cada dos mesos a París, i m'havien anat karate, en gallego, amb en Santiago Carrillo, que m'ho ha unit una amistat entranyable. Vinc que llavors tot això ja va venir, van fer les candidatures democràtiques i unitàries i democràtiques, va venir l'opció ja política de davant, i ja vam agafar pues, la via d'aquesta, no? Primer el PSI, i després... Sempre hi havia dues tendències, no? Que jo a vegades quan sento algú em posa a riure i dic, i tu què feies, Miquelet, i tu què feies, espera, i tu què feies? És a dir, la gent que tot era de ser clandestí, allò que deia, si el partit te diu que has de pegar en sa capa a paret, has de pegar en sa capa a paret, i tu deies, si vols pegar, i pegues tu jo en sa capa a paret, no. Jo sempre he transcut un moviment obert, entens? Era clandestí, evidentment, jo he tingut la policia, he estat detengut un fotimer de vegades, han detengut gent això, a mi m'ha respetat perquè era jefe, i els jefes sempre se'l respeten, no? I això, però jo pertanyia a un moviment que el que deia moviment de masses, no? És a dir, existíem si me'n movíem, i no idealitzàvem els temes, és a dir, tu te unies a hostaleria i feies comissions i grups, però clar, reunint, lluitant, per què? Per les hores, per les 40 hores, perquè estaven legalitzades, però no es complien les 48, els descansos, la salut, etc. Per coses molt concretes. Jo som fill d'aquesta gent. I també m'he sent molt identificat amb això, perquè he trobat gent de tot el món igual a Europa. Els que van néixer hi havia dos moviments. Els que se creien que hi hauria un cop d'estat, que conquistaríem a través de tot, i els que creien que el que important era que visquéssim amb la gent, el que diuen l'optimisme de la voluntat. Eren molt nitxerians, no? És a dir, l'optimista de la voluntat, i per tant hi feien. I te senties feliç de fer, i te venien, mira, venien. Tenia un cop, ja tenia una mare que repartia propaganda clandestina. I mon pare guardava pels carrers, estant que el meu germà arreglava el cicle estiu del Partit Comunista, de bandera roja, de tot Déu. Ho vivíem en tota normalitat i naturalitat, que creiem, a més, que era la millor manera perquè no t'emprenyessin. Perquè, clar, sempre tenies una explicació per tot. Vostè que feia allà, doncs mira, anava per això. Ah, i és veritat que anaves per això. I anaves també per una altra cosa, però l'altra cosa ja no. Era moviment, no? Moviment. Moviment social. M'entens? Que jo sempre he estat criat aquí. Jo en la política no he estat mai. No he tingut mai càrrecs de política. De secretari general, secretari mai. El moviment és fer coses, és que t'elegissin, és que t'amaguessis, és que construïssis coses. És a dir, la nostra defensa era la lluita oberta. No tenir por, perquè no intel·lectualitzàvem els temes. Estimàvem la gent, sentíem la gent i vivíem. M'entens? I la gent el coneixia com això, com és qui, quan tenia un problema li resolties, quan es que els organitzaves per fer l'aturada o perquè havien prohibit la barba els camarers, els nitxapales, se pintaven la cara negra, els que... Aquestes coses, tant de cada dia, eren més d'això. I en Franco ja estava mort fa anys. En Franco ja sempre dic que va morir amb en López Rodó, no? En els plans de desenvolupament. El franquisme. En Franco va ser el mort que aguantaven allà com a mòmia. Franco era l'anècdota. No. Què significa el dia antes de la mort d'en Franco, el dia després? Igual. Qui posaren? El carnicero de Màlaga? No. És a dir, aquesta idea, la batalla que hi va haver, que no se va resoldre, i ara toquen les conseqüències, va ser aquella frase tan dita de reforma o ruptura. Entens? I el Partit Comunista en aquest moment va optar per reforma. I va ser el Partit Comunista que va optar per reforma. Perquè, clar, tres cops d'estat, els intents, entens? Havien d'accelerar, no? I aquesta parauleta tan estranya de reforma o ruptura va fer que el Partit Comunista se'n anés a Norris en les eleccions. Fixa't tu, el resultat de les eleccions i el PSOE sortís, que defensava la ruptura. Refrontava un altre model. Refrontava el que havia passat a Itàlia, el que havia passat a Alemanya, el que havia passat a Portugal. Confonguen la història i la geometria. Ens creguen que la història té un procés i la història no té un procés. La història és geografia. La realitat és geografia. La teleologia, que diuen. No, a vegades l'han posat a diversos peus. I sobretot quan en Nietzsche ja t'ha sortit i et diu això són els déus que ens ho fan creure. I a vosaltres també. I a jo també, en un moment. Però hem de ser molt crítics amb això. Molt crítics, no? La resposta és molt concreta de cada moment. La resposta que avui jo a l'escola aquí, quan dono un delegat, no és la resposta que donava fa 10 anys, o fa 15 anys, o fa 7 anys, perquè la realitat social, el Deliveroo, el Globo, els Netflix, hi són. Els algoritmes, aquesta paraula horrible que ens costava tant entendre nosaltres, estan aquí, o no? Per tant, hem de donar resposta a aquesta geografia, no a una història de... El marxisme, me'l veia en Marx, jo he dit Marx com Déu, i m'he cregut com el sant baró de la història, però hi ha una realitat. I se diu el mur de Berlín, i s'ha caiguda. I a Polònia, a Hongria, països que jo conec, i conec profundament, i amb grans amics allà, a Polònia, a Hongria, a Bulgària, a tal, estava governant l'extrema dreta. M'explico. La més reaccionari de totes.
Ara ets el president del Consell.
Sí, sí. El primer president del Consell Econòmic i Social.
Parla de
Calvià.
I te vas presentar
a... Va presentar les eleccions, sí. En contra de l'opinió del partit.
Com vas viure tot això?
Pues com una experiència. Entens? Vivies allò perquè, mira, perquè creus que ho havies de fer en aquell moment. Jo no me demano massa coses. Més, m'explico. Ni ara ni mai. No? Jo sempre... El meu germà no ha estudiat mai. El poc que s'ha llegit i escriu el meu germà li ensenyava jo els vespres, perquè el meu germà era 5 anys més major que jo, i als 8 anys va començar a fer feina a Can Estarelles, a les carrers de construcció, i jo li ensenyava. Però que és un gran... Va ser un gran professional de la soldadura, a més, molt valorat i molt estimat. I és un home de seny. Un dia anàvem pescant, té una barca que vam heredar des per dins, no? El Molinar, i estàvem pescant, i jo estava rebentat, no? I li dic, un dia dic així, dic, ai, Tomeu, estic cansat. I em diu, això, pues, de què estàs cansat? Diu, tot això que queda amunt. I diu, què ho fas, perquè vols o t'obliguen? Pues mai me va queixar. I la segona expressió que me va dir, perquè és un home de seny, a més, és d'això, diu, i no ha llegit mai un llibre, mai ha llegit un llibre. I un dia estàvem i han dit, jo, Tomeu, estava més optimista aquest dia, crec que sempre he fet el que he volgut. I em diu, mentida, podrida. Tu el que has volgut, sempre el que has fet. Pues això. Jo crec que hem de transmetre en el que puguem estimació a la vida, perquè és l'únic que tenim. En el fet, nosaltres naixem, fem feina i ens morim. I som un punt. El més important, som un puntet més gros o més petit dins història i prou. Lo important és que vivim. L'important és que jo som aquí ara parlant amb tu, d'aquí un rato me posaré a organitzar els curs, després m'aniré a veure una milla per estar un ratet amb ells, perquè té problemes, i després m'aniré a dinar, i després estudiaré, i després faré. M'explica, sí, és estimar el que faré. No? I després riure de lo que vius. Tu dius, els moviments sindicals. Jo l'altre dia ho deia. Ara faig la fitxa dels moviments. Amb 8 convenis. 8 convenis de Balears, no? 8 convenis de Balears firmaran per 230.000 treballadors d'aquestes illes les seves condicions laborals. A partir del 1 d'abril, els treballadors d'hostaleria cobraran un 5% més. I l'any que ve cobraran un altre 5% més. I l'altre any, 4% més. No? És a dir, 200 i pico. Quina llei hi ha ara aquest país nostre, que afecti a 240.000 famílies en la bàsica? En els seus llocs i les seves condicions de treball. Això és l'important.
Era Paco Obrador, sindicalista i polític, nascut el 1942 a Palma. En uns segons, escoltam el nostre segon testimoni d'avui, el del religiós Pere Fons. Abans, feim una breu pausa. Esteu escoltant Aire a IB3 Ràdio. Tornem en un moment.
Ràdio és patrimoni.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre menescal Manuel Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, ses de sapressacionària.
Els animals, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire i avui hem volgut dedicar el programa a recuperar els testimonis de Paco Obrador i Pere Fons. Dos testimonis excepcionals. L'excusa, la trista pèrdua de Jaume Santandreu fa unes quantes setmanes en qui aquests dos personatges compartien similituds, paral·lelismes, causes i fins i tot moviment. Fa una estona escoltàvem el sindicalista Paco Obrador. Ara és el moment d'escoltar Pere Fons, capellà, missioner i algú que sempre va entendre la fe com una eina per fer d'aquest un món millor.
Jo nom Pere Fons Pasqual i vaig néixer el 9 de maig del 38 a Manacor. Manacor era bastant pagès. Llavors va començar, però jo no he estat mai dins el poble de Manacor. No he viscut mai. Vaig viure fora de vila i de fora de vila vaig anar al seminari. No... A Manacor no he viscut. A posta de Manacor no me coneixen perquè no he estat a Manacor. Jo. Som de Manacor, però no he viscut a Manacor. He viscut sempre fora de vila. I vaig anar a l'escola de la Mortera. La Mortera és una escola rural. I llavors hi havia un mestre, i llavors una mestra, i varen canviar un poc de pipa, sempre hi havia escola. Hi havia 5 quilòmetres de la finca on estàvem, per anar a escola feien 5 quilòmetres cada dia. A peu, naturalment, per dins la marina, tot dret. Teníem un portallet, aquí hi havia un portallet, aquí hi havia una paret, i vendre, anàvem a escola, no anàvem pas camí. I escola unitària. Molt de lots. Hi havia en aquest temps hi havia molt de lots fora de vila.
En què se dedicaven els vostres pares?
En el camp. Treballaven en el camp, tots dos, pare i mare. O sigui, de mitgers. Una família bastant extensa, com s'usaven aquí el temps. Mo mare era germana de 7 i mon pare de 5. I nosaltres som 4. Jo, el segon. Jo sempre vaig viure fora de vila. I s'infància va ser en dues parts. Una part a escola i una part a fer de porquer. Els de matins, anar a escola. I a hora baixa, a guardar esports. Així vaig estar fins a 14 anys. Tothom feia feina, germans i mon pare i ma mare, i qualcú més i tot, que havien de mester. Sí, la finca eren ovelles i porcs i això, i un pot de gra. Sí, han tingut un germà d'espadrí, ja era capellà, que ja el vaig conèixer. Un germà d'espadrí i allò, un altre germà d'espadrí és de Lluc, dels primers que varen fundar Lluc, pare Bartomeu. I llavors, una monja, una germana de ma mare monja, cosins de ma mare, 4 o 5, entre capellans i frares. I encara ten dues cosines monges, capellà i un cosí capellà. No, és una família clerical, n'hi ha hagut de capellans sempre. Potser jo no tenia contacte amb ells. No és que hi anés per aquell o per aquell altre, no, jo hi vaig anar perquè vaig voler. Ningú m'ho va empènyer. Jo vaig pensar, havia escoltat qualsevol coseta i vaig dir, jo m'agradaria ser capellà. Ja tenia 14 anys. És pensament, en general el pensament, jo pensava, i Déu, i com és Déu, i tal i qual, i jo m'agradaria ser com aquest. El meu pensament. Sí, va tenir una religió molt primitiva. Molt primitiva. La religió del rosari, de qualque imatge, però no tenia massa. Llavors vaig anar aprenent i veient que jo volia ser això. Però al principi era una cosa molt sui generis. Mon pare, el cic, bon home, de mon mare, de s'enquera el seu pot, si ho hem de m'estar aquí. Millor que no se'n vaja. S'interès que hi ha entre els pares per fer feina. Mon mare estava contenta, mon pare trobava que no importava. Però les mares sempre són més, un poc més religioses o el que sigui. Sí. Pesada que jo no vaig deixar mai la feina, quan les vacacions d'aquí allà sempre vaig fer com els altres. Feina normal, batre i sellar i tal, i guardar les rues en la nit i no em feia por. Al seminari s'estudiava com sol al col·legi, igual que els altres col·legis. Més assumpte de religió, de misses i comportament i tal. Però llavors els professors eren normals. O sigui, llavors te feien un examen d'ingrés, que deien. Te feien un examen i senzill, una cosa senzilla. Però vaja, jo me feien l'examen i el vaig aprovar segurament justet, però me deixaren entrar. La família pagava poquet, però pagaven, sí. Pagaven, no, jo no me'n recordo, pagaven 200 euros, això vull dir pessetes. Pei de 100 pessetes, no pagaven gaire. Jo vaig estudiar tot, com me'n hagués anat a estudiar secundari, igual, perquè jo havia estudiat a l'escola rural, només de matins, perquè aquesta escola, els nens estudiàvem els de matí, i a l'hora baixa, jo vaig dir a les nines, altament només estudiava migdia. I naturalment jo vaig entrar un poc endarrerit, perquè tu saps que l'escola de fora de Vila no s'estudia gran cosa. Però vaja, vaig anar provant els cursos i per avant.
Aquest seminari també significava anar-vos a Palma a viure...
I això m'ha costat un poc. Això ho vaig fer perquè tenia aquesta idea, aquest pensament i per avant. Però me costava estar a Palma. El primer pic que me varen tallar, jo tenia un cabell llarg, i me varen tallar ràpid i me varen fer molta ràpid. Me varen deixar estiar com un meló. Jo tenia un cabell llarg de petit. I començaven davant fins a darrere. No respectaven res en la maquineta, com així. Te deixaven, com si no hi hagués tingut que aquí vaig mai, per així amb un mussol, tots allà dins. Estàvem intens i només anàvem aquí nostre a Nadal, a Pasqua i a l'estiu, tres vegades. Tot l'altre era el seminari, estudiar i estar allà intern. Sí, una sala, dormíem en una sala gran, tot ple de llits un de l'altre. Un canvi gros, sí. I el seminari... Ja no m'ha costat el seminari, tampoc més que ignorància d'això, però... Després jo veia que havia d'estar allà i estudiar i per avant. Jo, una vegada, vaig dubtar de la vocació. Jo no sé si hem de tenir de vocació. I me'n vaig anar. Me'n vaig anar una vegada al seminari. Vaig estar un any. Vaig estar un any sense tornar-hi. Ventura devia tenir 16 o 17 anys, ja. De jo no serviré per aquí per allà, no sé què, ja estic cansat i me'n vaig. I vaig estar un any, d'un any, ja feina fora de vida com els altres. D'esquiat d'un any vaig escriure una carteta en el rector i li vaig dir, he pensat tornar. I el rector tot d'una me va contestar i m'ha dit, tu te'n vas anar per llevar el bola, pot tornar quan vulguis. I vaig tornar. El seminari minvava molt, o sigui, entraven molts i llavors poc a poc, acabaven pocs. De tant en quant em deixaven quedar. Jo, per exemple, aquí me'n vaig anar i jo vaig tornar, si no hi hagués tornat. ja estava fora. Jo ho vaig deixar perquè trobava que no havia de ser, i vaig llevat. I em vaig enfadar i vaig allà fora. Però jo crec que per dones, qualcun, supòs, hi ha més grans, hi ha més grans. Igualment que els capellans que surten, hi ha molts que han sortit, els capellans del meu curs n'han sortit la meitat de capellans, però. O sigui, no de seminaristes, sinó a Sant Capellà n'han sortit la meitat encara. I això és perquè és a per o que sigui, o per idees, va millor per idees que res, però vaja. Això és una llàstima que l'Iglesi deixi aquest pallat que és celibat. Això és un pagat. Això és una cosa fora de temps. Això hauria de rompre i tot això no passaria. Tot això, si deixessin els capellans que s'encasin, si volen, d'aquí que té a veure. Igualment les dones han de dir, ja és massa hora, passa d'hora, de dir que l'Iglesi que compongui, que la dona pot ser capellà com tu, com jo, com aquell altre. Això és ben hora d'obrir portes. Portes estan tancades, les portes. El bon Jesús entrava amb les portes tancades, però abans han d'obrir. Sobretot, llavors, vaig anar estudiant després. O sigui, el que vaig estudiar al seminari no me'l bastava. Aquestes idees progressistes de teologia, de l'alliberament i tal, això ho vaig aprendre després. I la cristologia vaig tenir la gran sort de poder-la fer a Madrid. I l'història de l'Iglesi la vaig fer a Sant Pacià de Barcelona, la Universitat Catòlica. Si no, ja et sortit un poc. Si un només tens estudiats que li han donat els seminaris, no dic que fos un ridícul, però a prop se fa, tot s'hi fa. Hem de llegir, hem de cercar maneres, hem d'anar a cursos, hem d'obrir-nos. Si no, allà el seminari te dona unes pautes, però amb allò no basta per anar pel món. Jo, a mesura que vaig anar llegint i veient, i ho vaig veure, de pres ja vaig veure això, i a Barcelona vaig disfrutar perquè vaig treure un carnet a la biblioteca de Catalunya, i és fantàstic, allà hi pots aprendre. Vaig aprendre inclús la d'en Julio Pro Serra, que m'han dat molta polèmica. Però jo vaig estudiar, ho vaig llegir, incunables d'en Serra. I que jo havia d'estar totalment contra en Serra, llegint la seva vida escrita per un coetani, que és el pare Palau, on diu tot el que era el pare Serra. El pare Serra era un capellà militar, anaven sols conqueridors, era un conqueridor més. I ho van fer sant i ben bé, massa bé, tots són sants, de totes maneres, tots són sants, igual. Però vaja, així com diuen que un sant ha de ser un exemple, no pot ser això de cap manera. A més, va ser inquisidor de tot Sud-amèrica. Va. Tot d'una, de petit, a l'instant ja vaig veure que això d'en Franco era un desastre, però de petita no, de petita ja no ho era. Explicat això i jo, i res, però avui tant vaig començar a veure que la dictadura d'en Franco no tenia sentit ni tot això. I vaig començar a partir per la manera d'alliberar les persones, per alliberar les persones, alliberar els pobles, alliberar el món, fer un món germà, un món germà des de Jesucrist. De Jesucrist, o sigui, per exemple, qui sé jo, l'instant vaig veure que Jesucrist no havia fundat cap religió, perquè religió vol dir lligar i vol dir fer esclaus. El que vaig intentar fer era una llibertat pel món, donar llibertat en el món, fer un moviment de lliberació del món, no una religió. Bé, d'aquí en podríem parlar tot el dia d'això, perquè no me cansaries amb aquest assumpte. Va, vaja.
I em podíeu parlar lliurement d'aquestes coses en aquells temps?
No, vindrà un poc alerta. Quan vaig a ser capellà ja no. Llavors ja em vaig tocar el nas de no poder dir ningú. De seminaristes sí, havien d'anar alerta, perquè hi havia aires... Ja començava a haver-hi un poc d'aires de llibertat, però molt, molt poc, perquè mos atacaven. Però quan vaig ser capellà no vaig importar, ja no vaig importar. Ja no vaig importar. En 66. Estudies normal, com tots els col·legis. Llavors estudies humanitats, llavors estudies 3 anys de filosofia i llavors estudies 5 anys de teologia. I després ja està, després t'has examinat tots aquests anys, si has aprovat, te fan capellà i te diuen, te tiren al món i ja te defensaràs. I és aquí que se'n perden molts. Falta o millor un seguiment d'aquests al·lots. Ara imagina't tu un al·lot de 24, 5 anys o 27, que jo en tenia, te tiren dins el món sense conèixer el món ni l'ho vist. No te'n parlen pur mai. Tu obris els ulls i jo no sé com se'n salva cap. No és tan bo de res el metge. Jo em van enviar a Sant Macià. M'enviaren de rector tot d'una ja. En general solen passar per ser vicaris. A mi no, vull dir, el poble és petit, però m'enviaren allà directe ja. Sí, sense passar per cap rector, sense haver de sofrir cap rector ni res. Jo no he estat mai vicari. Allà... Jo no sé, vaig arribar allà i vaig ser com un capellà un poc modern. I a l'instant, perquè allà només hi havia un camí sense faltar de res, fins a Sant Macià, mal camí, i de Sant Macià, allà de Mallorca, només hi havia una trinxa. I clar, jo a l'instant vaig veure la necessitat del poble. Poble necessitava una carretera. I me'l van juntar amb un paio de gruts i van dir de posar en marxa això i hem de fer una carretera nova. I fer una carretera nova i ho van fer. Des de Cas Caminer fins a Cales de Mallorca van fer tot el que van eixamplar per tot 8 metres. Jo tenia un metre dins la mà. I lluitàrem 3 o 4 anys o no sé quants per fer això. I ho fèrem la carretera. Té volta si mateix perquè no tenia més medis. Però fèrem un pont i un altre joc que queia per avall, també hi posàrem un migó, van fer feina. I això vaig perdre el temps sense carretera, un parell d'anys. Cada dia fer feina. I llavors, quan van acabar la carretera, van veure que la iglesia queia. Perquè a damunt era la volta, era de ciment mallorquí. I perillava, i tenia mal fonaments. I varen pensar, veurem si la reformam, si llevant la volta i tornant a posar damunt plana, o si ho tomant tot i ho feien nou. I varen arribar a resoldre fer-ho tot nou.
I varen tomar cicles antigues.
Tomaren si ho bé, llàstima, perquè era guapa, guapa no, però vaja...
Era una iglesia
antiga. Antiga no, perquè va pensar, ara ha fet 100 anys. I fèrem un carrer nou. Ja en fa un baix i alçàrem. Tota la iglesia està davall d'un carrer. I llavors van fer la nova, i quan vaig acabar la nova ja hi vaig haver passat 7 anys. Ja em vaig anar a Perú. Jo no he fet mai només missa. No, perquè Jesucrist feia signes. Jesucrist diuen que feia miracle, miracle vol dir una cosa mai vista, cosa que no ho coneixem, és un miracle, una cosa que mires, miracle, mires. Però nosaltres no tenim aquesta potestat de fer miracles com feia Jesucrist, si és que en feia. Però tenim la potestat de fer coses. I això són signes. Són signes que llavors pots predicar molt millor, perquè la gent t'escolta. Però si no fas signes, aquí quan vaig ser aquí, vaig fer el signe més gran que va ser aquí, que hi havia una monet que vivia aquí a la teulada, i el divendres sant, tots els equipadrets del poble, vàrem anar allà i en un dia li feren la casa nova. Això és un signe. El divendres sant, en vez de fer processó, anar a fer la processó en aquella casa. Són signes, això. Són signes que el capellà és necessari que les faci si vol ser creïble. Però si Jesucrist ho feia així, era creïble perquè feia signes. Comprens? I nosaltres hem de fer d'acord amb el mestre, que és Jesucrist. S'ha perdut molt. S'ha perdut, no de tot. Però s'ha perdut molt. L'Iglesia tenia un paper rellevant a dins els pobles, el capellà. Vull dir, no el té. Ara això, el més bo o el més dolent? Aquí hi ha la pregunta. Que el capellà no tingui influència com tenia primer, el més bo o el pitjor? El més bo que el capellà sigui com els altres, o que estigui ensotanat o encollerat i sigui una espècie de guàrdia civil. La gent, amb un capellà ensotanat i amb por, anava a l'Iglesia, però era autèntic, anaven a passar el temps. Avui en dia, el capellà és un altre del poble. Un temps, bon dia tenga. Avui ningú diu bon dia tenga. Bon dia, bones tardes, com va Pere. Que és bo o dolent, això? A la llarga han perdut influències, però han guanyat amb força. Perquè la força no ve, perquè sigui el capellà, la força ve de qui ets tu, la teva persona, les teves idees, el teu pensament, la teva lluita.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb nous testimonis. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Mary Sanderson and Jim White, Oren Barchin, Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.